Benvinguts a l'Internauta.
Aquesta setmana Vicent Partal entrevista Julián Vinué, director del projecte Guaira Barcelona, que treballa accelerant startups del país amb el suport financer del grup Telefònica. A les notícies destacades de la setmana parlarem d'un nou escàner de butxaca, el nou impuls que està agafant la ciutat de Nova York per convertir-se en Smart City i els plantejaments d'Amazon per fer repostar els seus drons. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 23 de juliol.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Dins d'aquest món digital, que fa tants anys ja que estem explicant així a l'Internauta, hi ha una figura que, de la qual poques vegades hem parlat, però que té una importància gran, cada vegada major, que és tot el tema de les empreses grans, sobretot, que lideren això que en diem startups, això que són petites unitats, a vegades inclús encara ni empreses, però amb idees brillants, amb molta capacitat de desenvolupar coses, que necessiten un cop de mà i aleshores aquest cop de mà se'ls facilita des de fora i després és tot un món molt complicat, però que intentarem aclarir avui, que accelera, la paraula és accelera els productes que es volen crear. Una d'aquestes empreses, pot ser la més gran que tenim per aquí a prop, és Guaira, 3 W, Guaira, W, ja veureu de baix el rètol, guaira.co, no .com, i tenim nosaltres a Julián Vinué, que és el director del projecte Guaira Barcelona. Benvingut.
Hola, com tal?
La primera pregunta és obligada, això de Guaira, què vol dir?
Doncs mira, Guaira és un vent del Perú i és en quechua. Com aquí tenim tramuntana, doncs
allà
hi ha Guaira. El Quim Faura sempre fa broma d'això, no? Que si hagués arrencat Guaira aquí li hagués dit tramuntana.
Molt bé. Guaira és, diguem, l'acceleradora d'empreses del grup Telefònica, d'empreses digitals, start-up digitals.
Això mateix.
Això és molt, molt complicat i n'hi ha moltes coses. Com, i és un projecte mundial, és a dir, vosaltres teniu oficines per mig món, a la Xina, a Europa, a Amèrica, a Barcelona n'hi ha una d'elles. Què feu? Què és el que feu una gent com vosaltres?
Primer estaria bé potser explicar el que és una acceleradora, no? Que potser se sent molt el terme incubadora, que fins ara hi havia la incubadora d'empreses i ara el terme d'acceleradores, no? Que no paren de sortir acceleradores també. Jo crec que hi ha força diferències, però podríem dir que hi ha dues molt significants, molt significatives de diferència. Una incubadora no hi ha un temps màxim en el qual poden estar les companyies. Sí que és veritat que potser en el contracte doncs, diu que poden estar com a màxim 2-3 anys, però bueno, mentre l'empresa vagi pagant l'espai físic, els serveis que tenen, doncs pot estar allà, no sé, que es converteixi en un monstre tan gran que no hi càpiga allà. A l'acceleradora el temps màxim que pot estar la companyia està fixat i nosaltres som de les que estan més temps, estan fins a un any amb nosaltres. Però normalment les acceleradores als Estats Units estan 3 mesos, per exemple. Al cap de 3 mesos marxen i entren noves companyies.
O sigui, la primera... Expliquem això des de l'inici. És a dir, jo tinc una empresa petita que té una gran idea, fer una app per fer no sé què.
Això mateix.
Val? Jo faig un projecte, el llance, i aleshores quan vinc a vosaltres, vosaltres ens situeu en el vostre espai físic, m'ajudeu amb tecnologia, amb mentors, amb gent que m'ajuda a comptar els números, a aprendre del que siga falta, i em llanceu, digueu-me així, és la paraula accelerar, durant un temps. És més o menys això?
Nosaltres invertim, som inversors. Val. Nosaltres invertim en companyies, ja no invertim en idees. Al final necessitem una entitat jurídica, una empresa, la qual ja estigui funcionant, tingui el que diem tracció, que vol dir que tingui unes mètriques que ens convencin per invertir. Perquè si no, la frase estrella que sentim sempre és de l'emprenedor, estic convençut que això serà el pròxim Facebook, el pròxim no sé què. Dic, home, això és el mínim, no? Que tu estiguis convençut. Ara m'has de convèncer a mi. I per convèncer-me, doncs, encem 4 números. De dir, doncs, mira, he fet aquesta aplicació, l'he posat a l'App Store i, mira, en 2 setmanes tenim 5.000 descàrregues, o 500 descàrregues, la gent ho fa servir així, això. Mostra'm alguna evidència de que allò realment pot tenir èxit. Ja veurem o no. Són inversions d'alt risc i algunes ens van bé, d'altres no ens van tan bé. O sigui, nosaltres, al final, som inversors en la qual donem totes aquestes coses que has comentat.
Per tant, primer cal una idea, cal una gent que tingui una idea, etcètera, etcètera. Si algú té una idea, com ho fa per entrar en contacte amb vosaltres?
Online, has dit abans la pàgina web, nosaltres tenim convocatòries i qualsevol emprenedor pot pujar la seva idea, el seu projecte, a la plataforma, té uns passos que de seguida anar posant informació i a partir d'aquí nosaltres quan tenim convocatòria doncs ens ho mirem tot i a totes les que rebem seleccionem aquelles les que invertim, que és un rati molt, molt petit. De fet, només perquè tingueu una dada, com deies abans, estem posicionats a nivell global, a tot el món, fa 5 anys que existim, hem rebut 50.000 sol·licituds i d'aquestes 50.000 hem invertit en 600 companyies. El radi d'acceptació va variant, però de l'1,4%. O sigui, el 98% diem que no encaixa amb el que nosaltres oferim.
Perquè què busqueu?
Nosaltres oferim, al final, nous productes i serveis que puguin ser interessants per la pròpia Telefònica o per clients de Telefònica. I aquí s'obre moltíssim el ventall, perquè a vegades també la gent quan diu Wire, l'acceleradora de Telefònica, només poden ser apps o... No, al final una empresa que ofereixi un servei per hospitals, per escoles, tot això són també clients de Telefònica i el que està buscant són aquests nous productes innovadors.
En el vostre portafolio que teniu a la web he vist coses realment curioses. Uns que tenen gespa per a gossos o alguna cosa així, que he trobat que era ja un nivell d'especialització superior a el que el meu cervell era capaç de computar.
No, hi ha de tot. Mentre tingui el que busquem, no? Potser això em queda molt de màrqueting, aquesta resposta, però sempre busquem el que diem les 5 T's, venen de l'anglès. La primera T de thesis, de la tesi, de dir, escolta, realment hi ha un problema en el mercat i ho soluciona aquesta startup de la forma òptima possible, i que sigui aquest l'ordre, no una solució buscant un problema, que també ens trobem empreses que venen, o emprenedors que venen amb això. La segona T és la del team, no? De l'equip. I ja per definició és més d'una persona, o sigui que si ja ens ve una persona sola difícilment invertirem, que hi hagi un equip ben balancejat. La següent és la de technology, de tecnologia, que tinguin una tecnologia que sigui com a mínim que posi barreres d'entrada per tercers. L'altra T és aquesta de traction, que diem, aquesta tracció, aquestes mètriques de que no em digui no, estic convençut, bueno, convença'm també a mi amb alguna evidència. I l'última té és la de Telefònica, no? Si al final veiem alguna cosa que podem fer a la pròpia Telefònica o a clients de Telefònica, doncs escolta, això és el que mirem.
Aleshores, quan una empresa, una start-up, entra en contacte amb vosaltres i entra al vostre pla, el que passa és que vosaltres el situeu en els vostres locals i com l'acompanyeu? Quin és el procés, diguem? Que deu ser culturalment complicat, però... Perquè moltes vegades això és allò que diuen de garatge, no? De dos amics, tres amics o quatre... I de sobte, pam!
Una de les coses més interessants és que comparteixen espai amb altres companyies. Totes les oficines Wire del món tenen espai per 10 empreses en simultani que estan físicament compartint espai. Fins i tot la de UK i Brasil són més grosses, són fins a 20 companyies. Llavors, això de compartir espai amb altres companyies sorgeixen moltes sinergies. I el que els oferim allà en el dia a dia, doncs hi ha de tot. Hi ha, per exemple, un dissenyador gràfic que posa més maco la seva aplicació, la documentació que fem servir per enviar inversors. Preparar aquesta documentació per inversors, tots els termes que posem que siguin atractius per a aquest públic. Com fer una presentació en públic, ja sigui a clients, a inversors o a qualsevol públic massiu. Tenim un advocat també, tenim noms molt xulos així de l'anglès, lawyer in residence, tal, però és un advocat al final que diu, escolta, a nivell legal doncs, tu pots tenir aquests problemes o aquests altres i t'aconsello. Fem el que diem també, el que són els peer reviews, que això és que és, per traduir-ho, no? Cada dues setmanes fem una trobada conjunta a totes les companyies i han d'explicar davant dels seus companys, que són les altres companyies, com estan avançant amb els seus... M'estic adonant ara que he fet servir molts termes, amb els seus KPIs, que són els Key Performance Indicators, no? De com avança la companyia, de dir, doncs mira, pot ser facturació, o imaginem-nos que és una aplicació, doncs número de descàrregues, usuaris actius, interaccions d'aquests usuaris, rati de viralitat, no sé, una sèrie d'indicadors que ells cada dues setmanes diuen, doncs mira, d'aquí dues setmanes aconseguiré tantes descàrregues i tants usuaris. Al cap de dues setmanes hem de tornar a defensar-ho. Mira, vaig dir que aconseguiria això, no ho he aconseguit, sí ho he aconseguit. I això, compartit entre tots, és molt interessant, perquè entre ells es donen solucions. O escolta, mira, ara estem ampliant l'equip, estic buscant un desenvolupador d'aquesta tecnologia i em costa moltíssim. I un altre d'una altra startup diu, ostres, però si això, jo tinc aquest contacte, què tal? Després fem també el que són els bootcamps, que són ja formacions més, això és com més militar, perquè és molt intensiu, no parem. Sí,
els campaments intensius.
Això mateix, això mateix. Doncs els connectem amb inversors, els posem també el que és un term sheet. Un term sheet és al final un contracte pel qual un inversor et fa una oferta formal d'inversió. Jo vull invertir 500.000 euros a la teva companyia. Pues això que t'ho dic de paraula, al final ho plasmo en un document. Aquest document té moltes clàusules, el que diem sempre la lletra petita, no? Doncs els hi posem, per exemple, el contracte més dur de tots, el que seria insignable. Els donem formació i els asseiem amb els principals despatxos, amb Roca Junyent, amb Price, amb Uria, amb Quatre Cases, amb Garrigues, amb els grossos, i fan una simulació, no? De com si haguessin de negociar amb aquest advocat que està representant un inversor. I escolta, l'advocat diu que aquells són els termes, i l'empresa ha de dir, no, mira, això no t'ho puc acceptar, per això, per allà, i és el més proper a la realitat que es trobaran. I després també fem sessions conjuntes amb comercials de Telefònica, el que deia al principi. Si una empresa vol vendre escoles, doncs hi ha un key account manager de Telefònica que porta escoles, i diem, escolta, mira, tenim aquesta empresa que fa això. Creus que pot ser interessant pels teus clients presentar aquesta solució? Ostres, doncs, el que dèiem, sinergies, no? Al final això d'accelerar, que ho deia al principi, jo, personalment, ho defineixo com oferir dreceres, atajos, no? En dos sentits, dreceres amb inversors, amb aquests bootcamps, per exemple, en una tarda els asseiem amb 40 fons d'inversió, nacionals i internacionals, que ells entenc que els costaria una mica més de temps, no amb una tarda. I l'altra drecera és amb els clients de Telefònica o amb la pròpia Telefònica. De dir, escolta, jo vaig a la cadena d'Hotels Melià, per exemple, no? Doncs, ostres, resulta que Hotels Melià és client de Telefònica i que ho porta el Pep, que està a la planta de sobre de l'edifici on estem. Tu, anem a parlar amb el Pep a veure si això és interessant per Melià Hotels. Aquesta drecera és la que oferim, també.
Tinc la sensació, igual és equivocada, no?, que deu ser una pressió enorme per a aquesta gent, no? O sigui, que de sobte els poseu a l'acceleradora, deuen sentir una pressió tremenda, no? Perquè n'hi ha un temps en el qual han d'aconseguir uns resultats.
I passa molt ràpid.
I passa molt ràpid.
Sí, sí, no? Tal qual, tal qual. A més, és això que és com que no hi ha descans, no? Cada dues setmanes, a vegades dius, cada dues setmanes. I és que és com, ja, ostres, ja ens toca fer el peer review aquest d'explicar com han anat els... Sí, sí, és un no parar, és un no parar. Més totes les visites que tenim, que al final, doncs això, ve un client que de Telefònica i ve a visitar-nos, i nosaltres aprofitem, ostres, doncs aquest client resulta que, perdó per ser reincident amb l'exemple, però jo què sé, un Carglass, aquests que reparen, aquest és client de Telefònica. Doncs escolta, teníem una empresa que feia una solució que era interessant, doncs els connectem i que a veure si surt alguna cosa.
Què és el factor que determina que funcioni o no funcioni? O és una combinació de coses? És a dir, deu haver gent que no deu resistir la pressió? N'hi ha gent, la majoria suposa que sí. Quin és el factor determinant?
Al final
la seguretat en el propi projecte?
Al final és la seva pròpia companyia, no? I és com el seu fill, no? Dels emprenedors. I s'hi deixen la pell, tots s'hi deixen la pell. Sobretot el per què, més que pel què sí funciona, que això ja hi ha diferents factors, pel què no funciona, el que jo sí diria és per l'equip. Problemes en l'equip. Totes les companyies, nosaltres ara a Barcelona hem invertit fins a la data en 35 companyies i 7 han tancat. D'aquestes 7, la majoria diria que són problemes entre els emprenedors. Hi ha no problemes de baralla, problemes al final que ens pot passar a qualsevol, de dir, escolta, mira, tu i jo muntem una companyia, no? Fem el nostre pla de negoci i diem, doncs mira, arrenquem i durant els primers 8 mesos no tindrem ingressos, estem fent proves, tal... Escolta, no tindrem ingressos, no tindrem sou. Ho acordem? Sí, vale, 8 mesos, perfecte. Això ho llences al mercat, tal, resulta que no són 8 mesos, que són 16 mesos, el doble. Què passa? Pues que tu vens d'una bona família, per exemple, o tens un bon coixí a casa i pots estar 8 mesos, 16 o 24 sense tenir un sou. Però jo dic, mira, jo 8 ja feia l'esforç, 9, 10, però és que al mes 11 ja no tinc una família, he de tenir uns ingressos. I és totalment normal. Què passa? Ostres, aquest se'n va, et quedes tu, si fem l'exemple tu i jo, no? Jo me'n vaig, de la companyia, busco un altre treball, tinc un sou de cada mes, però continuo tenint el meu percentatge a l'empresa, que si anàvem a mitges, 50-50, tu et quedes, 50% no cobres, t'hi dediques full time allà, tot el dia, totes les hores, els caps de setmana, i resulta que tenim el mateix percentatge. I aquí és on comencen les friccions. I per això, i ja ens ho hem trobat, el que recomanem és tancar un bon pacte de socis abans de començar. El pacte de socis al final no deixa de ser com quins són els termes pels quals ens divorciarem ara que ens estimem.
Com mesureu l'èxit del vostre projecte de Wire? És a dir, ara acabes de dir, no recordo la xifra, que té 40 no sé quantes, 7 han tancat...
Sí, 35, sí.
Val. Com es mesura l'èxit del vostre esforç per accelerar empreses?
Internament nosaltres tenim dos indicadors clau. Un és rondes d'inversió que aconsegueixen aquestes companyies a tercers, és a dir, nosaltres invertim, després podem entrar en els detalls del que invertim, tot això. Nosaltres invertim i al final ens quedem un percentatge minoritari sempre d'aquesta companyia. Jo puc tenir, per exemple, un 10% d'una perruqueria, nosaltres no invertim en això, però per posar l'exemple, un 10% d'una perruqueria, però aquesta perruqueria doncs, faci un negoci molt, molt local de barri. I aquest 10% equival a 100.000 euros, per exemple. Puc tenir això o puc tenir un 10% d'una cadena de perruqueries que opera a nivell mundial i aquest 10% està valorat en 10 milions. Llavors pot ser perquè el propi negoci funciona i aquest 10% meu val més diners, aquest és un indicador clau de quant val el meu percentatge. L'altre també és que amb diferents rondes d'inversió, perquè altres es van sumant al carro, doncs al final van posant més diners i aquest percentatge també es va revaloritzant. Aquest és un. I l'altre són nous ingressos per Telefònica també. Escolta, el que et deia al final, no? Si un hotel es pot beneficiar d'un producte o servei que fa una startup i nosaltres fem de canal de distribució, doncs aquí estem guanyant nova facturació per l'empresa. I després hi ha tota una sèrie d'intangibles que no es poden, per ser intangibles precisament no es poden mesurar, però home, a nivell de marca, a nivell d'imatge, de posicionament en el món de l'emprenedoria, d'aquests clients també que té Telefònica, si potser no li venem per fer diners directament amb aquest producte o servei, però és un ganxo per mantenir, per augmentar la fidelitat d'aquest client. Hi ha moltíssimes coses.
Perquè deu ser una cosa, des de fora, com complicada. No? Telefònica és un monstre, és una de les grans empreses globals, tal i tal. Arribar a gestionar relacions amb empreses menudes de 4 o 5 persones, fer un procés tan complicat, deu haver com un decalatge molt gran, no? Deu ser complicat la flexibilitat necessària amb la potència, no deu ser senzill això que esteu fent.
No, el més important sobretot, i que jo vull també que quedi clar aquí perquè ja han sortit en algun lloc, nosaltres no demanem cap exclusivitat a les companyies amb Telefònica, és a dir, que no es pensi la gent, si m'inverteix Guaira només ja no puc fer negoci amb Telefònica. No, al contrari. I per això mateix que tu deies, no? Pels diferents ritmes de les companyies, al final s'han de buscar la vida, hem de tenir altres clients. Si aquesta empresa que va vendre hotels, per la seva banda, va contactar directament als hotels, escolta, que ho faci, perquè potser ho tanca més ràpid que amb nosaltres. Ara, una vegada ho faci amb nosaltres, agafarà un volum, serà una bola de neu, que allò creixi molt, molt, molt ràpid una vegada arrenqui. Però no tenim cap exclusivitat, es poden buscar la vida, se l'han de buscar, i nosaltres som aquesta drecera per anar als grossos, no? Potser ells poden anar als hotels més locals, si al final volen tancar un acord amb Meliá o una empresa que venia entitats financeres i el Banco Santander, clar. El propi Banco Santander no vol fer negocis amb una startup que es diu Pepito. Vol fer negocis amb Telefònica. I Telefònica ja farà després l'acord amb aquesta startup.
Per aclarir un poc el concepte a l'inici, dèieu, vosaltres us quedeu un percentatge de l'empresa, he llegit entre un 7 i un 10%, no? A canvi d'això, fem tot aquest procés de coaching, d'ensenyar-los, d'ajudar-los, etcètera,
etcètera,
i poseu diners, no?
Nosaltres al final oferim moltíssimes coses que explicar, però ho podem resumir en tres coses. Una és inversió, invertim fins a 40.000 euros en cada companyia. La segona són serveis, des de les oficines durant un any, aquests serveis que oferíem, els bootcamps, peer reviews, l'assessorament, mentoratge, tal, tal. I la tercera és la connexió amb Telefònica i clients de Telefònica. Per aquestes tres coses, nosaltres ens quedem entre el 7 i el 10% de les companyies. Socis minoritaris, sempre.
Val. N'hi ha una cosa que suposa que deu provocar un cert vertigen, no? Que és que quan passa l'any, què passa?
Sí, bueno, Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Tenim empreses que, al contrari, que abans de l'any han marxat, però d'èxit, o sigui, han anat tan bé, han crescut tant, que tenen unes oficines més xules que les nostres. De veritat, és un èxit també això de que marxen abans. I hi ha d'altres, doncs, que, ostres, que sí que és un trauma, no?
Però vull dir, no l'espai físic, sinó la relació. És a dir, un cop han marxat, com que Telefònica té aquest tant per cent, continuen sent partners de Telefònica.
Jo ara vinc de veure'm amb unes companyies que som socis i jo els vaig veient. Cada 3 mesos, com a molt, veig a totes les companyies. A més, estem en el Consell d'Administració i...
Clar, això significa, per tant, que Telefònica està creant com un ecosistema de companyies, diguem-ho així, al seu voltant, per entendre'ns.
Sí, sí, sí. I la relació, sí que és veritat que no estan allà físicament i no els veig cada dia, però la relació és la mateixa, eh? Ens veiem amb tots, tenim el telèfon de tots, anem parlant, i qualsevol oportunitat al final jo ja tinc en ment, no? De dir, ostres, aquella empresa que venia a hotels, per seguir l'exemple, no està ara físicament, però vam invertir el 2012, que és quan vam començar a Barcelona. I escolta, jo busco el que tingui sentit per fer negoci per nosaltres i per l'startup.
Escolta, i vist al revés, des de l'altre costat, tu veus passar companyies.
Sí, sí.
No? I tu potser ja en 3 anys et veus passar 30.
No de les que hem invertit, dius, sí.
Bueno, que passen per la vostra oficina, que se'n van.
Sí, sí, sí.
Aquest cicle que hem descrit, identifiques una companyia, la convides... l'acceleres i se'n va, suposem que d'aquí 5 anys n'hauràs vist 50, posem per cas,
sí, sí,
o
sí.
Més. No?
Bueno, aquest any ja haurem invertit en 40.
Val. No arriba a ser també molt saturador per tu?
No, a mi m'encanta. Al contrari, si, ja et dic, jo cada any veig unes 400 companyies. De les 400, cada any invertim en 8, 9, però les 400 les veig. O sigui... No, i al final et dona una mica coneixement del sector, no? De dir, ostres, vale. El que ens passa molt també és que en ve un emprenedor i et diu, he muntat això, tal, no sé què, que com si fos... I dic, ja, si, bueno, com el teu he vist 4, a més, vull dir, no... Clar, que, no, està superbé. De fet, és bo, tenir competència, però digue'm què et fa únic, què et fa diferencial als altres 3 que he vist. I primer, ets conscient que hi ha 3 més com el teu, que això és el que a vegades els xoca més, que es pensen que és algú únic, quasi... L'únic avui en dia és molt difícil.
I això a tu et deu donar una visió molt privilegiada de lo que s'està movent.
Bueno.
Que és un d'aquests intangibles que dèiem, no? I tu has d'estar molt al corrent de quins són els camps, els terrenys, on més moviment n'hi ha. I en aquest context, concretament Barcelona, últimament es parla molt, de Barcelona com un focus d'innovació, moltes revistes europees, americanes, en parles, etcètera, etcètera. Realment, és un escenari tan vibrant com aparenta.
Sí, 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 tant i tant. I també a nivell d'inversió. Per exemple, de tota la inversió estrangera en startups, el 70% ha anat cap a Barcelona.
70%?
70% ha anat cap a startups de Barcelona.
I per què, això?
Bueno, no, aquí no sé dir-te exactament per què, no? Però realment el cultiu de startups que tenim és molt, molt bo. Jo crec que hi ha diferents factors, no? Nosaltres mateixos, encara que siguem guaire a Barcelona, però hem invertit en una empresa de Romania. De Romania, una empresa de... Ells són indis, que és de Macedònia, de Portugal, d'Holanda. Al final, Barcelona té molt atractiu de captar talent. I aquest talent, el bo, en molts dels casos, és que es queda. No ve i se'n va, sinó que es queda. També per escoles de negoci, per universitats, que fan aquesta combinació, s'acaben quedant. I, ostres, és un talent que potser en altres llocs no el tenim.
Perquè al final, en tot això, l'important és el talent.
És el talent, sí.
És a dir, la tecnologia, és instrumental. De tant en tant apareix algú que troba un salt disruptiu, però la tecnologia és un pur instrument pel talent, ja.
És l'execució.
L'execució.
La idea val zero, l'execució val tot. Ah. La mateixa idea amb dos equips, un equip executa bé, l'altre malament, amb la mateixa idea, un té èxit, l'altre no.
Tot això.
I al final aquesta execució és el que et deia que ja té d'attraction, allò de l'atracció de les mètriques. Dos idees molt similars, una em diuen, mira, doncs jo en 3 mesos he aconseguit tal, 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 i els altres ni una desena part. Per què? Doncs per l'equip, per l'execució. Nosaltres el que invertim és en idees ben executades, no en idees. En idees ja no invertim perquè al final... És molt subjectiu, no?
I no et passa mai una idea que dius és boníssima, però aquesta gent no la portarà a terme Sí, com ho sí, podem sí, sí, arreglar, sí, sí. Això?
Però difícil solució, eh?
Sí?
Sí, sí, pot, o sigui, ens ha passat això boníssim a l'equip, però llavors dic, mira, no invertim per això, perquè la T del team de l'equip no està molt baixa respecte a les altres.
Uh-huh. I no acaba sent una oportunitat perduda? Pot ser-ho i pot no ser-ho.
Pot ser-ho. De fet, els millors fons d'inversió internacionals tenen el portfoli, que són les empreses invertides, i l'antiportfoli, aquelles que els hi han passat per davant i van dir que no. Fons, sí. Clar, clar, fons que els hi han vingut a presentar a WhatsApp, Twitter, Dropbox, i que els hi van dir que no, que va, això res.
Però això final... des que el New York Times no va voler comprar Google perquè va trobar que no tenia cap sentit, n'hi ha una llarga història d'encerts empresarials brillants d'aquest estil.
Bé, per això, jo crec que perquè és en la fase en el que coneixes el projecte. Clar. Clar, potser nosaltres també ens hagués vingut Twitter a dir que faria enviament de missatges amb molt pocs caràcters i dius, bueno, potser tu diries que sí, jo diria que no, sí, i els sí, dos sí. Cap tindrien raó ni estaria equivocat, no? Ara, quan ja la gent ve amb mètriques, de dir, mira, jo he posat això d'enviar missatges amb molt pocs caràcters i en una setmana la gent està com boja fent-ho servir, ostres, aquí hi ha alguna cosa. Ens hem de basar en... som una mica empírics, no? De basar-nos en l'evidència, no?
Cosa que és curiós, perquè estàs tota l'estona movent-te, insistint en la mètrica, és a dir, no juguem en el buit, però al mateix temps, quan insisteixes en l'equip,
sí.
N'hi ha un punt d'intangible, n'hi ha un punt d'olfacte, no? De que sí. Ja veus quatre persones assentades davant teus i dius, això no funcionarà.
Sí.
O,
sí,
això
sí,
té
sí,
bones
sí,
vibracions, no?
Sí, és veritat. Però jo crec que... Sí. És que són les dues que més pesen, eh? L'atracció i les mètriques i l'equip, les dues. Mm. I sí que és veritat que la part de l'equip potser és més intangible, però de fet, i col·laborar, quan fem la selecció, ja fem també com una entrevista, també amb l'equip fundador en equip i després individualment, i ja veus també possibles, també de forma empírica, si vols, de possibles problemes que poden sorgir, eh? De dir, escolta... aquesta empresa qui mana? I són tres fundadors, no, els tres. Ostres, no, o sigui, hi ha un que té la paraula, l'última paraula. Això és el que ens agrada, que hi ha un que és el que té la decisió. O pares per separat. Escolta, i tu com veus l'empresa d'aquí 5 anys? No, d'aquí 5 anys, això ho volem fer créixer, no sé què, i vendre-ho a un tercer i anar per una altra cosa. O tenir presència internacional. I l'altre et diu, bueno, pues en 5 anys ser 10 persones i que tinguem un bon sou i... Doncs, ostres, les visions dels dos fundadors, ja una va per aquí i l'altra va per allà. Això patarà en algun moment. Hi ha coses que sí que et donen pistes de... que no és tan olfacte, sinó que pots dir si hi haurà problemes o no.
Uh-huh. I al final n'hi ha un component en tot això, com ho diria, de diversió? És a dir,
sí.
Davant d'una idea, dir això serà interessant de fer-ho, o quin avorriment, no? Això no acabarà arribant enlloc perquè serà tan avorrit tot això que...
Sí, és que et diria, no m'ho havien dit, però jo crec que mai he vist cap que digui, això avorrit.
No, ja totes, no totes aquestes tenen, ja no arriben.
No, jo crec que totes tenen alguna cosa. Mm-hmm. Totes tenen alguna cosa que, a més, clar, són totes coses innovadores que... Són fresques, no? Totes són fresques i...
Però et sorprenen a vegades? És a dir, a vegades sí. T'arriba gent que dius, uau!
Sí. I tant. Ara tenim una, no hem invertit encara, però és una xarxa social d'humor. Es diu Ingenius, si la voleu descarregar també, doncs...
Faig les propagandes.
és una xarxa social d'humor, hòsties, doncs... Dic, si jo he vist en aquest temps 2.000 companyies en els últims 4 anys, és la primera que em ve de xarxa social d'humor. Ja només per això ja dic, ostres, a veure, explica'm-ho bé, no? I pues això, escolta, tots rebem per WhatsApp les típiques conyes de no sé què, o per tal, per qual, però on està la font d'aquestes bromes, no? No hi ha una font. Doncs ells seran l'agregador de totes aquestes bromes relacionades amb l'humor. Ostres.
Està bé.
L'equip és bo, ara les mètriques també espectaculars a nivell de descàrregues, d'interactuació... Hi ha alguna cosa aquí.
Està bé. Julián, així a l'internauta tenim un costum que és fer una pregunta estúpida al final. Que consisteix
en... La resposta també pot ser estúpida.
Sí, llavors. Perfectament, no hi ha problema. No, consisteix a parlar dels pròxims 5 anys, que és una cosa, una dimensió desconeguda absoluta,
sí,
no?
Però, sí.
Però ens agrada fer-ho perquè també al final, d'aquí 5 anys, mirem el que van dir fa 5 anys, no? tot aquest món d'empreses com Telefònica donant suport a empreses noves, el fet de que les empreses noves i petites puguen ser molt poderoses en el sentit d'atraure grans projectes amb molta facilitat, etcètera, etcètera, tot aquest món en el que et mous tu, com veus que pot evolucionar els pròxims anys? Cap a on porta això? Cap a on va, on anirem a parar amb tot plegat?
Jo crec que, com he dit al principi, no? Que estan sortint moltíssimes acceleradores, no? Acceleradora per aquí, per allà, tal. Al final hi ha d'haver un valor, igual que les startups, que li dius, vale, però com tu n'hi ha 5 més, doncs el mateix, no? Com aquesta acceleradora hi ha 5 més. Aquí és mirar quina és l'essència de cadascuna. Aquelles que no tinguin una essència única, jo crec que desapareixeran. Jo crec que veurem menys, més especialitzades. Jo espero que la nostra continuï d'aquí 5 anys, però perquè a més crec fermament que tenim un diferencial, que és no només el dels mentors, la inversió, la connexió, sinó que és que al final és un tema de negoci i crec que és vital per Telefònica aconseguir nous productes i nous serveis de tercers, a més dels que ja fa internament, a nodrir-se dels que fan els tercers com són les startups. Serà més difícil aquestes, doncs dues acceleradores que les dues facin el mateix, posin diners, mentors i es queden un percentatge, perquè l'acceleradora que fa això és la mateixa, que ofereix el mateix que la B que la C. Si no tens un actiu potent de dir, no, és que jo a més et vaig a presentar clients. Hi ha una altra, tampoc és per fer publicitat, però...
No, és per fer-ne tanta com vulguis.
Hi ha una que és d'Ogilvy, la gran marca Ogilvy, doncs té la seva pròpia acceleradora que és Accelerator també. Ostres, doncs té una proposta molt interessant també, diu, escolta, jo aquí no poso diners, però al final et dono tot un assessorament per al final, si tu vas a vendre a grans marques, vols anar a un BMW a vendre-li no sé què, doncs BMW és client nostre, no sé quin altre és client nostre. Al final, aquestes dreceres que us deia al principi, t'ajudem també a buscar aquestes dreceres, aquests contactes. És el que es deia ja de fa temps, l'smart money, no? Dels diners intel·ligents. No? No només posar diners, que això, entre cometes, tu pots posar si qualsevol, tens, no? Si els tens, sinó que és què més et dona a part dels diners. Llavors, tots aquells que tinguin smart money sobreviuran seguríssim, seguríssim. Els que només posin money sense l'smart, no li veig gaire futur.
Molt bé.
Veurem d'aquí 5 anys.
Veurem d'aquí 5 anys.
Tot això amb el tema de startups i sembla, a nivell comptable, no? El llarg plaç és més d'un any, el curt plaç el que queda un any. En startups el curt plaç és aquesta setmana i el llarg plaç és aquest mes. Llavors, parlar de 5 anys...
És la història universal comprimida.
A saber.
Està bé. Julián Vinué, del director a Barcelona del projecte Guaira, guaira.com, recordeu, els que vulgueu veure a través de l'adreça més informació i entrar en contacte amb ells. Gràcies per haver... gràcies primer per la feina que feu i després per haver volgut vindre a VilaWeb a explicar-nos-la.
Un plaer. Moltes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Els avions no tripulats a vegades han de recórrer llargues distàncies, per exemple, per fer arribar paquets als compradors. Fins i tot pels drons aquests viatges són cansats. Per això, la companyia nord-americana Amazon es planteja la construcció de nius on els aparells puguin recuperar forces. Aquestes estacions de connexió serviran per recarregar els drons o simplement per aixoplugar-los en situacions de mal temps i s'instal·laran sobre els fanals de l'enllumenat públic, torres telefòniques o campanars. És l'evolució tecnològica del retrolador per subratllar. Iris Penner 7 és un escàner portàtil amb connectivitat USB i Bluetooth. És capaç d'escanejar números i lletres i, fins i tot, traduir en veu alta i en temps real el contingut escanejat, que es pot enviar de manera automàtica a un PC o un telèfon intel·ligent. El governador Andrew Cuomo ha anunciat un pla molt ambiciós per al metro de la ciutat de Nova York. Està previst que s'incorporin 1.025 nous vagons totalment reformats i amb tecnologia inèdita en un espai com aquest, com per exemple connexió Wi-Fi i carregadors d'USB. Els nous vagons també preveuen millors agafadors, tecnologia digital per anunciar les parades, passadissos més amplis per transitar entre vagons i seients plegables per optimitzar l'espai.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Com estàs?
Se'ns està acabant el juliol, eh?
Se'ns està acabant el juliol.
Això vol dir que arriba l'agost.
Sí, però això vol dir que queda menys estiu.
Sí, però... Tu saps que aquest mes de juliol jo l'he dedicat a donar coses per tenir entretinguts els nostres amics que ens escolten.
I avui crec que portes una joguina avui, no?
Avui, entreteniment total.
Entreteniment.
És dir, com que imagino que el mes d'agost tindrem hores lliures i ens avorrirem, això que això d'anar a la platja, estirar-se a la platja i no fer res és molt avorrit.
Això acaba cansant.
Acaba cansant, sí, sí. Al cap de dos dies ja estàs cansat.
Avui ens portes la Raspberry Pi.
Avui us porto la Raspberry Pi, que ja fa... Aquí n'hem parlat moltes vegades, de la Raspberry Pi. Fa uns dies vam tenir els de Raspberry Catalunya, que és un grup d'usuaris que tenen moltes idees, intercanvien informació i tot això. O sigui, no és nou per l'internauta que vinguin els de la Raspberry Pi.
No és nou, però avui ens explicaràs
què és una Raspberry Pi i què podem fer. Com podem dedicar-nos i oblidar-nos que estem de vacances, al contrari, sinó que estem més treballadors que mai.
Primer de tot,
ensenyem què és. Aquesta és l'última versió de la Raspberry Pi.
Val.
Això és de febrer, el model 3. El model 3 de febrer del 2016.
Déu-n'hi-do. A veure. Realment té de tot.
És que això és increïble, però espera, deixa'm explicar quines peces.
Explica'ns.
Té quatre entrades... A veure, jo l'he portat sense caixa. Es venen molts models de caixes, de Raspberries només hi ha aquest.
Però tu quan la compres t'arriba així, eh?
Quan la compres t'arriba així i tu després decideixes quina caixa li vols posar, la que més t'agradi.
Explica'ns.
Llavors té quatre entrades USB. Normalment l'entrada USB la farem servir per connectar-li un teclat, o per connectar-li un ratolí, o per connectar-li un disc USB, o sigui, per qualsevol de totes aquestes coses. Té un connector de xarxa.
Val, per connectar-se a internet.
Per connectar-se a internet, a part de que té una connexió Wi-Fi també per connectar-se a internet.
Ah, també té Wi-Fi?
També té Wi-Fi.
També
no?
Té Wi-Fi,
aquest el podem aprofitar si, per connectar-lo directament, però té Wi-Fi també.
És a dir, la nostra prioritat serà Wi-Fi, això serà la segona opció.
Això és... Si no tenim Wi-Fi.
Si no tenim Wi-Fi. Perfecte, què més?
També té Bluetooth.
Bluetooth?
Que, clar, no es veu el connector de Bluetooth perquè no hi ha connector Bluetooth.
També he vist que té HDMI.
Té HDMI per fer sortir el senyal cap a la tele i poder veure, clar, tot el que facis, algun lloc ho has de veure.
Pel·lícules amb bona qualitat.
Pel·lícules amb bona qualitat, que això ja en parlarem. Té una sortida d'àudio, que a més de sortida d'àudio, també és sortida de vídeo compost.
I això què vol dir?
Sí, les teles aquelles antigues que tenen entrada de vídeo compost.
Sí.
Aquell connector que era normalment de color groc.
Sí.
Doncs
sí.
Aquell connector.
Perfecte.
I té una entrada de micro USB per donar-li alimentació.
Déu-n'hi-do, és a dir...
Espera't, i la que m'he deixat pel final, és clar, tot això li hem de posar un sistema operatiu. I el sistema operatiu acostuma a anar, si ho aconsegueixo treure, sí, acostuma a anar amb una targeta. Com que aquesta és molt petita, va amb aquesta targeteta SSD.
És a dir, nosaltres carreguem el sistema operatiu en aquesta targeteta.
Aquí dins, el podem comprar ja posat a dins, o el podem comprar a la targeta o aprofitar una de les que tinguem i aquest sistema operatiu copiar-lo via el nostre ordinador de sobretaula. O
això ens és fàcil, eh?
Si tenim un connector per posar-ho en el nostre ordinador i si no, val 5 o 6 euros el trobareu a tot arreu.
Perfecte. Un connector d'aquests.
Llavors es posa aquí. I una vegada tinguem això, ja tenim sistema operatiu, i ja tenim memòria, i tenim disc dur. Però bueno, la que he posat aquí és de 32 gigas.
Perfecte.
32 gigas ja podem posar coses.
Jo crec que sí, eh? Jo crec que ja ens dona per bastant.
I han anunciat ja al mercat, aquest dia d'aquest surt la de 256 gigas.
256.
Amb aquesta mida, 256 gigas.
Déu-n'hi-do. Podrem portar-ho tot.
Tot, sí, aquí ho pots posar tot.
Tot.
Jo en el meu ordinador, en el meu Mac, tinc un SSD de 256 gigas. Aquí podria tenir exactament el mateix.
El mateix. En un centímetre quadrat, gairebé. Explica'ns, però, primer de tot...
Encara em deixo, perquè no està aquí, que té gràfics 3D, o sigui, té una capacitat de gràfics força important, que té un giga de RAM, que no es veu, però té un giga de RAM.
Déu-n'hi-do.
I que té un chip quad-core, o sigui, que això tira. Tira i pot fer coses.
No és un
senyor ordinador.
No és un dos cavalls.
No, això és un senyor ordinador.
Explica'ns, però, els orígens, no? Crec que ens volies parlar una mica dels orígens de per què va sorgir això,
a veure,
aquest trasto.
Encara una altra cosa més important de tot això el podeu trobar per 33 euros.
33 euros. Per internet?
Per internet. Us deixo les adreces. 33...
RS Online i Amazon, eh?
33,1 euros. Doncs més transport.
Tirat de preu.
Tirat de preu. Perquè segur que tindreu un teclat a casa, el connectareu a la tele o on sigui.
Sempre hi ha el ratolí aquell que et falla, el teclat que has deixat.
Sí. Això va sorgir perquè els anglesos se'n van donar compte que els estava baixant la matriculació de gent que es matriculava a graus d'informàtica.
I van dir...
Llavors van dir, a veure, quina manera tenim que en el futur la gent es matriculi? Doncs, de jovenets a secundària i fins i tot primària, els hi donem una eina que sigui barateta, sí. I això és una eina molt barateta, perquè puguin remenar, puguin programar, puguin fer tot de coses amb això. I això va tenir un èxit brutal. Si em sembla que en tens en aquests moments, tenen 9 milions d'unitats ja venudes.
Va ser una estratègia política, eh?
És una estratègia, sí, es va muntar una fundació, va haver un que va dissenyar la primera Raspberry Pi,
sí.
I ara ja van per al Model 3.
Estem parlant del 2012, i ara ja van
això
pel Model 3.
Això el 2012,
3.
O sigui, en 4 anys hem venut un grapat d'ordinadors. Llavors,
Déu-n'hi-do.
M'he saltat que aquí li podem posar el sistema operatiu, però quin sistema operatiu
exacte.
Li podem posar?
N'hi ha molts de sistemes operatius.
Sí, per tot arreu trobareu específics sistemes operatius específics per la Raspberry Pi. Específics no vol dir res més que els han retallat al màxim possible per les característiques d'aquesta màquina.
D'acord, perquè pugui funcionar.
Perquè hi ha coses que no les necessitarem mai. Mm. Aquí no li connectarem mai una targeta gràfica d'aquelles d'alta qualitat.
Perfecte.
D'aquelles que porten el ventilador i els dissipadors de calor i tot això. Llavors totes aquestes coses les han anat traient.
Perfecte.
La targeta d'Ethernet no li connectarem cap més que la que ja té. Per tant, totes aquestes coses les han tret. Han agafat distribucions de Linux, normalment,
sí.
Les han retallat una mica, llavors tenen distribucions de Linux que ocupen molt poc espai. Jo us deixo una llista...
Tot això és gratuït?
O... Tot això és gratuït, perquè jo us deixo la llista del Debian. El Debian és una de les distribucions de Linux més antigues que hi ha. De l'Ubuntu, del Fedora, de l'Arch. Hi ha una que es diu Chromium, que el que fa és posar aquí el Chrome OS. El Chrome OS és aquell sistema operatiu que de Google, que els posen amb algunes tauletes,
sí,
o els posen amb
alguns
ordinadors, amb els Chromebooks, que és molt, 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 molt simple. Molt simple, entre cometes. Aquí també li podem posar un Chromium. Després, per posar...
Tu quin ens recomanes,
centers.
Però? Quin és el que utilitzes?
Depèn, no, depèn. Depèn. Perquè jo en tinc diverses i les tinc per diferents coses. És a dir, i per un media center en tinc unes coses, tinc un sistema operatiu, i per altres en tinc un altre sistema operatiu. Llavors jo us aniré donant idees, i cada idea normalment està basada en una... Perquè hi ha el senyor que s'ha muntat la idea i que t'ha dit, jo vaig a fer això, doncs i et diu, mira, jo he seguit aquests passos. I primer m'he baixat aquest sistema operatiu, i després m'he fet això, i després...
Que...
O sigui, hi ha un que és l'oficial, hi ha un que és l'oficial, que està a la web de Raspberry. Però oficial vol dir que te la baixes de la web de Raspberry,
sí.
Però tots els altres et funcionen igual.
Bueno.
I fins i tot hi ha un Windows 10 per funcionar aquí dins.
Ah, sí?
Hi ha un Windows 10 que està especialment pensat per això de l'internet de les coses, IoT.
Sí.
O sigui, és un Windows 10 també, que l'han retallat molt, perquè llavors el que fan amb això
sí,
és connectar-li adaptadors, connectar-li relés, connectar-li... gestionar com funcionen les coses connectades aquí.
Perfecte. Com que crec que ens portes a diferents projectes, per cada projecte ja ens diràs quin és el sistema operatiu,
quin és el sistema operatiu.
Que tu creus que més se li escau, eh?
Mira, a més hi ha una altra cosa molt, molt important. Són costos de manteniment. Manteniment ja no vull dir el que costa arreglar-ho, perquè si algun dia això se us espatlla, el més senzill serà comprar-ne un de nou.
No,
però
no,
això, tots aquests sistemes que us explicaré, i avui parlaré, perquè tingueu temps de fer-ho, abans de marxar de vacances, d'un sistema de rec automàtic perquè no se us morin les plantes.
Déu-n'hi-do.
Bé, doncs tot això vol dir que ha d'estar 24 hores en marxa.
I això és gaire car?
Mira, això, 24 hores en marxa, us poso tots els números, com he arribat a això, el consum que fa una hora, tot això, el cost de l'energia, el preu que la pago jo, que deu ser el preu que la paga tothom,
sí.
2,9 euros a l'any.
2,9 euros l'any?
2,9 euros a l'any.
És bastant una ganga, eh?
És força assequible. Clar, fixa-t'hi que hi ha molt poques peces que consumeixin aquí. N'hi ha ventiladors que...
Clar.
N'hi ha discos durs, no hi ha res. És a dir, això gasta...
Amb un mínim.
A l'adaptador aquest de micro USB li pots posar un connector de telèfon.
Una bateria de liti.
O pots posar-li fins i tot una bateria. D'aquestes bateries que venen adaptadors per...
carregar el telèfon i tot això, i llavors això et dura...
Que llavors és més complicat perquè has d'anar carregant prèviament la bateria, però llavors...
Però llavors quan l'has de carregar el pares una estona, deixes de funcionar, i tot aquest...
Però bueno, connectar-lo al corrent no és gaire...
No és gaire complicat.
Perfecte.
Bé, escolta, això que us volia explicar aquí, abans de que se'ns tiri el temps a sobre...
Rec automàtic.
Hi ha un projecte de rec automàtic, perquè què passa? Que... Tindrem vacances i marxarem de casa moltes vegades.
I sempre li hem de demanar a la sogra o a la mare que ens porti, que ens vagi a regar.
O després enterrem les plantes.
O després enterrem les plantes.
És a dir, poden passar dues coses.
Però bueno, perquè no ens passi res d'això, va.
Perquè les plantes ens durin i que quan tornem no hàgim d'enterrar-les.
Sí.
Us poso tres projectes de rec automàtic. El primer de tot està dels nostres amics, que n'hem parlat molt d'ells, d'instructables. Aquests instructables... Us deixo el link, però després aneu remenant, perquè aquesta gent tenen coses molt divertides.
És una gran base de dades.
És una gran base de dades d'invents raros. Llavors, aquest fins i tot tenen un sensor d'humitat de la Terra que el claves, és a dir, connectat a la Raspberry Pi, que el claves a la Terra i llavors va tirant aigua en funció del grau d'humitat de la Terra.
Increïble, eh?
És a dir, i ell va fent. Tu li deixes una galledeta amb aigua i ell va fent i va tirant.
I ell ja sap quan hi ha d'abocar.
Ja sap quan hi ha d'abocar, sap quan fa sol, fa tot això. Tot això està fet per un hindú. Molt, 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 molt divertit.
És fàcil d'instal·lar tot això?
És molt fàcil perquè aquest fins i tot no té cap cosa que consumeixi després energia ni que vagi enxufat a la corrent.
D'acord.
Després hi ha un altre que l'ha fet una noia que es diu Jen Foxbot, que aquest ja complica una mica més la idea. Perquè aquesta el connecta directament a la presa d'aigua de casa. Com si fos una mànega, el connecta allà. Per què? Perquè no deixar una galleda amb aigua.
D'acord.
I això ja ho pots deixar tota la vida.
I llavors regula...
I llavors necessites una cosa amb una certa potència, 220, per obrir i tancar, i això funciona a través d'uns relés i unes coses d'aquestes. Llavors les coses es compliquen una mica més perquè et pots quedar enrampat. Però vaja...
Però bueno, si tens temps es pot provar, no?
Sí, 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 es pot provar.
Es pot provar.
I pel final de tot...
Tens un tercer.
En tinc un tercer que és d'un tal Chris Hannan, que aquest ja ho ha sofisticat molt més. Perquè aquest et calcula, no et calcula, et mesura la temperatura que fa fora. Fora si tens plantes d'exterior, a dins de l'habitació si tens plantes d'interior. Et calcula la humitat. És a dir, va fent tot de càlculs. Et calcula la humitat del terra, perquè també té un sensor pel terra, per saber si tens el terra ben humit o poc.
També.
També. Et calcula la llum ambient, perquè en funció de la llum, si toca molta, si toca poca, diu, ha de posar-hi més aigua o ha de posar-hi menys aigua. I et calcula la pressió atmosfèrica. O sigui, tu tens una estació meteorològica a casa que et publica tota aquesta informació en un web de la pròpia Raspberry Pi.
Ah, sí?
I tu et pots connectar des d'on t'estiguis fent vacances...
I veure com estan les plantes.
I veure com... Veure la temperatura.
Veure com està tot.
Sí. Bueno, espera't que ja explicarem com posar-li una càmera, perquè té un accessori que es connecta a una càmera i llavors podries veure les teves plantetes des de lluny.
Déu-n'hi-do.
Però això és un sistema de videovigilància que explicarem la setmana que ve.
Hòstia, però com perquè llavors no et vagi bé. Com perquè llavors arribis...
El màxim que pot passar és que hagis d'enterrar les plantes.
Això sí.
Si no les haguessis posat, ja les haguessis enterrat de totes les maneres.
Això sí.
No, va, però si tu tens un bon sistema, que ell va tirant-li aigua, et va mesurant segons la humitat, és segur que és més exacte mesurant la humitat que quan tu vas amb la regadora i li vas posant aigua.
Sí, sí. Segur.
Doncs...
És cosa interessant.
Això... El més interessant de tots aquests projectes que us deixo és que us diuen on podeu trobar les peces o quines peces necessiteu.
D'acord.
Perquè necessitareu un sistema perquè pugui... Hi ha una petita bomba.
Una petita bomba, va.
Per enviar l'aigua fins a la planta. Heu de comprar un tub. És a dir, us donen tot ben detallat i ben desglossat.
On
totes
podeu,
les peces,
on ho podeu trobar.
I on ho podeu trobar per internet. Però si aneu amb aquestes peces a qualsevol botiga d'aquestes d'electrònica que corren per Barcelona, o els hi demaneu, truqueu per telèfon si sou de fora.
I si no per internet, que per internet avui en dia t'arriba tot en
24-48
hores.
Que t'arriba tot en 24-48 hores. Però això, per això us ho explico avui, perquè tingueu una setmaneta per anar fent el rec automàtic de casa vostra.
Primer de tot, la gent ja pot anar comprant la Raspberry Pi.
Això són 24-48 hores perquè els hi arribi.
I per 30 i pocs euros ho tenim.
I el teniu a casa.
Vull dir que la setmana
que ve... En algun cas necessitareu un Arduino. Un Arduino no és res més que una targeta que se li posa enganxada la Raspberry Pi, que és la que serveix per controlar entrades i sortides. El que posa en marxa un relé, el que t'encén el llum, perquè amb el relé pot encendre el llum, el que posa en marxa la bomba aquesta que hem estat parlant. És a dir, tot un sistema que no només mesura, o mesura coses externes, sinó que activa coses.
Perfecte. Bueno, de moment que es vagin comprant la Raspberry Pi.
I que vagin treballant.
I la setmana que ve els parlem de més projectes.
La setmana que ve els direm que se'n comprin un altre, pels altres projectes.
Perfecte.
Perquè amb una no en tindrem prou.
Si ens agrada, amb una no tindrem prou, això segur. Doncs moltes gràcies, Joan. La setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Molt bé.
Aquesta va per tu, fa tomata catalana, pubilla de rostre bru, espigadeta i galana. I aquesta va per tu, tot anés per a tu sola, pel futur que se t'endú i pel paisatge que et pressola. El teu món d'infantesa, pisos vells, barris antics i mitjos somnis de princesa, a voltes acolorida, a voltes anant amb texans, a voltes amb les amigues, talaiant els teus germans. Res és fàcil per ningú, a cops el món hi fa fred, el món no es va fer per tu, ai petit clavin morenet. Es va fer per tu, malgrat tot tu li somrius, trepitjant en pas segur el petit món en el que viurem la vida. Adéu, clavell morat.